El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
No deixem la plana sanitària, us expliquem ara que l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària ha demanat un protocol perquè les consultes d'atenció primària es pregunti directament sobre la incontinència. Asseguren que s'hauria d'incloure en els qüestionaris tal com es fa amb el tabaquisme o amb l'alcohol. I és que diuen que la incontinència és la tercera afectació que més minva la vida de la persona que la pateix, produint més deteriorament que no pas la malaltia cardíaca, la diabetis o l'artritis reumatoide. En parlem a aquesta hora amb el doctor Paco Cegri, que és especialista en infermeria familiar i comunitària i del grup de treball de gent gran de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de l'AIFIC. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, què tal? Bon dia.
Primer de tot, deixi'm que li pregunti què els ha portat a demanar un protocol perquè l'atenció primària pregunti sobre la incontinència.
Doncs, bueno, és una realitat, no? Que aquest problema de salut, la incontinència, és una mica invisible, no? I sí, és cert que nosaltres, els professionals d'infermeria, tenim aquest rol, no?, una mica actiu, que podem preguntar i poder identificar totes les persones que arriben a les nostres consultes d'infermeria que puguin tindre aquest problema de salut. Aleshores, nosaltres identifiquem aquest problema, però ens falta la segona part, que és què podem fer, quin tractament podem oferir a aquestes persones per millorar la seva situació, per millorar la severitat de la seva incontinència, per preguntar per la incontinència urinària, però també per la fecal, que moltes vegades la oblidem. Si la urinària és la desconeguda, la fecal doncs, és més desconeguda i més invisible dintre de la població. Aleshores, tenia aquest rol nosaltres que podem fer aquesta part tan important de detecció, però ens falten doncs, aquestes eines que ens ajuden a fer una bona valoració, un abordatge i una bona proposta de tractament que ens ajudi a aquestes persones a tindre una millor qualitat de vida.
I per què no es pregunta sobre aquesta qüestió?
Doncs, a veure, tenim incorporada la pregunta de la incontinència urinària dintre de les nostres estacions de treball a l'atenció primària. Però saps què passa? Que moltes vegades els professionals, a l'hora de preguntar, doncs, registren, però falta la part més de diagnòstic, no? No totes les incontinències són igual, ni saben com abordar-les, no? Què podem oferir nosaltres per ajudar-los a controlar aquest problema de salut. Ens falta coneixement, sense cap dubte, i això va lligar també doncs, a aquesta demanda d'aquest protocol, perquè els professionals d'infermeria, quan identifiquen aquestes persones amb aquest problema de salut, ens agradaria saber com poden ajudar-los, com podem fer un abordatge més integral, no?, per poder, doncs això, no?, manegar aquest problema de salut que tenen, no?, i que pateixen, i que no solament són les despeses a nivell del sistema sanitari que provoca la incontinència, que això està referenciat, sinó també les dificultats que tenen tant a nivell laboral, a nivell de les relacions socials i de parella, a nivell també afecta a la vida sexual de les persones, que és un problema vitalment molt important i que no tenim identificat ni ben registrat de la població que tenen en els centres d'atenció primària.
Amb quina ponderància té o quanta gent realment pateix aquest tipus de problemes?
Doncs, com és una cosa que està una mica amagada, diguem, no?, entre cometes, no? Per què el dient dic això? Perquè la incontinència, bueno, sembla, no?, que és un procés que és natural, no?, que les persones grans han de tindre pèrdues d'orina o que les persones que han tingut parts naturals també tenen pèrdues d'orina, perquè això ho hem vist, no?, dintre del nostre entorn familiar. A vegades donem, no?, per suposat que això és una cosa natural i normal de l'evolució, no?, de l'edat avançada de les persones, i d'altra perquè la pudor, no?, per explicar això als professionals sanitaris, fan que ho amaguin, no? Però sí que tenim estudis que diuen, no?, que les dones majors de 35 anys, una de cada quatre tindrà o té incontinència urinària. I amb els homes, un de cada quatre dels majors de 40 anys tenen també problemes d'incontinència urinària. Si la incontinència urinària és una mica desconeguda, més ho és la fecal, que sí que s'amaga inclús molt més. I d'aquesta tenim referències en últims estudis que un de cada 15 persones adultes pateixen d'incontinència fecal. I també com un 8% de la població general adulta tenen doble incontinència, tant incontinència urinària com incontinència fecal. O sigui, estem parlant de dades que són molt importants i que impacta sense cap dubte a la salut de les persones que han tenen els centres d'atenció primària.
I per què es produeix aquesta situació? És a dir, quins elements fan que acabem desenvolupant aquesta situació tenint en compte aquestes xifres tan elevades, no?, de presència a la societat, no? Un de cada quatre és una dada doncs, molt notòria, no?
Sí, pues la veritat és que tinc alguns factors que sí que poden ser modificables, com diem nosaltres, com parlem nosaltres dels sanitaris, que poden ser modificables, que en funció de l'estil de vida que tenim podem previndre i evitar que aparegui la incontinència, com podria ser l'obesitat, saber que l'obesitat provoca incontinència, el tabaquisme provoca incontinència, ser aliments, no?, també són estimuladors també de que puguis tindre pèrdues d'orina, i després hi ha una part també que és provocada dos a vegades com a conseqüència de fàrmacs, no?, en un efecte secundari d'algun fàrmac que aprenem que poden donar aquesta incontinència. O també a vegades les infeccions urinàries poden donar incontinència, o cirurgies que poden tindre a nivell ginecològic, no?, que també poden donar incontinència. O sigui, que hi ha un gran ventall, no?, de problemes o de factors que poden acabar provocant la incontinència. Però el més important i el que no és modificable és l'edat de les persones. Això sí que s'ha demostrat, que l'edat avançada porta com a conseqüència tindre aquests problemes de salut, el problema de la incontinència.
Clar, i aquí entenc que a banda d'aquesta part modificable, no, doneu alguna mena de consells de salut o d'eines que puguin fer servir les persones que pateixen aquest tipus de patologia per tal de poder fer una vida al màxim de normalitzada possible? Perquè entenc que una de les conseqüències principals, si ens ho mirem fredament, és dificultats per fer un dia a dia normal, no?
Correcte, correcte. Nosaltres, clar, el més important és el que sempre dient a la població és que el primer és que si tenen aquest problema de salut, si tenen incontinència, que ho expliquin. Que ho expliquin a la seva infermera de referència, al seu metge de referència. Que ho expliquin al professional sanitari, perquè nosaltres li podem ajudar. Perquè tenim demostrat també que els exercicis de rehabilitació del sòl pelvi, com poden ser els exercicis de Kegel, li ajuden a disminuir la severitat de la incontinència. Què vol dir la severitat? Doncs que les pèrdues no siguin tan abundants o la freqüència de les pèrdues no siguin tan abundants. O sigui, poden ajudar amb rehabilitació de la musculatura, però també amb certs consells, no? Conductuals. Què vol dir? Doncs que la ingesta de líquids sigui més controlada en algun moment del dia, no? Perquè no tingui, per exemple, que aixecar-se moltes vegades per la nit al lavabo. O sigui, podem treballar l'obesitat quan és un dels factors que directament estan provocant aquesta severitat en la incontinència. O sigui, nosaltres, les professionals de la salut, els hi podem ajudar. Perquè a vegades pensem que l'únic tractament és l'absorbent, el bolquer, i no, tenim moltes altres eines que podem oferir i que podem treballar amb ells perquè això sigui, doncs això, tingui el menys impacte dintre del seu dia a dia i que milloren la seva qualitat de vida sense cap dubte.
I en general, per tant, la gent no consulta, la gent no ho pregunta.
No, és el pudor, és el que veiem nosaltres, la gran barrera, no? Per això nosaltres necessitem, què cridem? Que les professionals de atenció primària, que les infermeres siguin actives, siguin proactives, siguin el professional que, quan tingui un contacte als usuaris, no?, amb ells, ja sigui pel control de les patologies cròniques o un procés agut, doncs sigui una de les preguntes que puguin formular a la persona. D'una manera molt senzilla, no? Si li escapa l'orina, no? És que tenim preguntes supersenzilles que puguin, doncs això, obrir una mica aquesta conversa amb les persones, no? Jo crec que nosaltres tenim aquest rol superimportant, que és de facilitar el que les persones comentin i expliquin aquest problema de salut. O sigui, que és un professional clau la infermera de família per poder identificar les persones que tenen aquest problema de salut a al centre d'atenció primària.
Doncs moltíssimes gràcies al doctor Paco Cegui, especialista en infermeria familiar i comunitària del grup de treball de gent gran de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de l'AIFIC. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vostès.